Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
A Catalunya hi ha milers de persones que cada any reben un diagnòstic de càncer. Es tracta d'una malaltia que moltes persones, malauradament, han d'enfrontar cada any. Avui nosaltres no volem parlar tant dels tractaments que s'han de seguir per la curació ni dels controls per determinar el seu estat. Volem parlar de l'angoixa que genera les persones que l'han de viure com a víctimes o com a familiars de dels malalts. Laura Duran, bon dia.
Hola, bon dia, Antoni.
Què escoltarem al reportatge?
Doncs presentarem la Maria, que té una història increïble. És només un exemple, només un, d'una persona que ha après a conviure amb el càncer, tant com a víctima com a familiar. Ella explica que la malaltia et dona l'oportunitat d'entregar-te a la família sense vergonyes, d'expressar sentiments, fins i tot en un moment sentirem com tracta les carícies amb el seu marit. Una dona amb una vitalitat increïble i que, malgrat la vida que ha tingut, no ha necessitat mai l'ajuda d'un psicòleg.
Deu ser, però, segurament una excepció.
És una excepció.
Conviure amb el càncer, el reportatge de Laura Duran amb el muntatge musical de Xavier Salvà.
Fa 3 anys que se va detectar un càncer de mama i va ser, doncs, d'una revisió d'aquestes que fan cada any. I va ser d'aquelles coses que quan t'ho diuen no t'ho creus i te'n vas a casa tranquil·lament. He de dir també que estava acompanyada de la meva filla. Soc mare de 3 fills i la gran és la que m'ha acompanyat al metge. I la meva postura va ser com que no anava per mi, no?, el moment que m'ho van dir. I vam arribar a casa, bueno, com si no hagués passat res, i recordo que estava a la cuina, que va venir la meva filla i em diu: mare, com pot ser això, no? I clar, jo dic: com pot ser el que ens acaben de dir una cosa molt grossa, no? Llavors va ser quan, bueno, realment ens vam posar a plorar les dues juntes, no? I ens vam abraçar. Precisament em va dir: mare, tu no tens el pare, hauràs de passar-ho tu tota sola, encara que nosaltres t'hem d'ajudar perquè som els teus fills, però has de pensar que, clar, vull dir, això és una cosa que hauràs de lluitar tu tota sola. Llavors va ser quan me'n vaig donar compte ben bé del que m'esperava, no? Se'm va venir a la ment el fet de que el meu marit, doncs, fa 12 anys que va patir, doncs, un càncer també, i, bueno, doncs, va tenir la mala sort de no poder se'n sortir. Malgrat va lluitar moltíssim i va voler tirar endavant, però no va poder ser, no? I llavors això se'm va venir a la ment i, esclar, va ser, doncs, un cop molt fort, per derrumbar-me molt. La nit que vaig tenir aquesta notícia la vaig passar molt, molt malament, no? Pensant-me ja que no me n'en sortiria, perquè si ell no se m'hi han sortit, doncs jo tampoc, no? Llavors, vull dir, va ser molt negatiu per a mi.
La Maria té 52 anys i és una de les 3.800 dones que cada any se li diagnostica un càncer de mama. Forma part del 70% dels casos que sobreviuen a la malaltia. Les xifres són optimistes, però el moment de l'anunci del diagnòstic és molt dur. I per això els professionals aconsellen rebre la notícia sempre amb companyia, tal com explica el doctor Pere Gascón, cap d'oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.
El mal o malalta, normalment, quan li sent la paraula càncer, se li nublen. És a dir, es queda molt confós, en general, perquè, clar, et canvia la vida totalment. Canvia la vida. Llavors és l'acompanyant, que és la persona que recull la informació per després passar-li i digerir-li, no? Per tant, és molt dolent, jo diria, informar el malalt sol, entens? No coneixes el malalt, si és molt fort, no és molt fort. Hi ha gent que ho accepta molt bé, però la majoria necessitem sempre acompanyat el ser estimat que ens recolzarà, ens recolzarà emocionalment i ens agafarà informació.
En el cas de la Maria, aquell dia li van venir un munt de records sobre la mort del seu marit ara fa 12 anys i la manera també com ella la va viure.
I l'enfermetat la vam passar molt tots dos. Més que jo i tota la família i tots l'hem d'enterar i tothom ho ha de saber, els meus fills i jo, no. Vaig voler que fos una cosa molt d'ell i meva. Després vaig descobrir en aquell moment també de la malaltia d'ell, doncs, bueno, el que era ben bé les carícies, no? Vull dir, quan nosaltres acariciem normalment, doncs, com una cosa que la fem espontània, així sense donar-nos en compte, i el valor que té quan una persona, doncs, està malalta i, bueno, i realment, doncs, una carícia val 1.000 paraules i més. Ser una persona també que ens va donar una lliçó a tots i a tothom, i a tots els amics, perquè es despedi dels seus fills, de mi, dels amics, i que realment sempre que tinc gravat aquí, no? Ha sigut una vida curta, diu, però realment molt intensa. Sí, sí, és un exemple d'aquells que em va deixar per tirar endavant molt, molt, perquè clar, ell va deixar moments molt, molt bons, molt bonics, inclús entre l'enfermetat, no? I vam plorar molt, però també vam riure molt i vam agrair a la vida, pues, a l'haver-nos conegut, perquè clar, realment, gent així tan, tan especial, no és normal, no?
A més, la Maria també recordava una qüestió. Els seus fills, que aleshores tenien 15, 17 i 20 anys, van patir molt la mort del seu pare i no volia que tornessin a passar per la mateixa situació.
No volien entendre, no volien perquè els era massa fort. Perquè, a més, el seu pare va estar en tot moment com molt bé amb ells i clar, això també els... no entenien el fet que ell estigués tan bé, no? Vull dir, ells esperaven que, clar, que se'n permetés sol anés, com si diguéssim, acabant amb ell, i no. Ell va estar fins a l'últim moment com molt, molt bé i va dir, ja no puc més, no? I a cada tres dies es moria, vull dir, va ser així, no? I llavors, esclar, vull dir, com es pot entendre si el pare estava allà bé i li deia coses amb ell i tot, i després ja no hi és, no? Ells no acabaven d'entendre això.
Però després de recordar la malaltia del seu marit, aquella mateixa nit va decidir que ella no en podia ser una altra víctima, que no s'ensorraria i que lluitaria fins al final per sortir-se'n.
Canviar de xip, de dir, aviam, jo he d'estar bé, tranquil·la, sencera, per poder passar una malaltia el millor possible. I així va ser. Sí, sí, recordo que va ser un canvi, molt brusc en mi, quasi una setmana. Dic, endavant, parlarem, m'informaré, sabré ben bé com va aquesta malaltia. Quan vaig anar al metge em va explicar doncs, com va que anava, que aniríem, m'operarien, em traurien bueno, doncs, una mica de pit per veure vull dir, ben bé fins a quin punt s'havia de ser més o menys. Amb molta dignitat, francament, la malaltia la vaig portar.
De fet, les ganes de viure tenen realment a veure amb la recuperació del pacient, com explica la psicòloga Núria Sánchez, de l'Hospital Clínic de Barcelona.
El que sí que està clar que tenir una actitud positiva o estar bé emocionalment davant del càncer farà que tinguis una millor qualitat de vida, que toleris millors tractaments i que en aquest sentit sí que col·laboris a que el procés vagi millor. Deixa'm portar, anem endavant, no pararem,
no fluixem fins que ens fallin les forces. I és que la clau per treure forces d'allà on gairebé no n'hi ha no és pensar en el futur proper, sinó buscar reptes i objectius que facin sobreviure el pacient a curt termini.
La majoria de malalts et diuen què significa, doctor, em poder curar, em poder salvar, i dius, home, dius, mira, estadísticament la cosa està difícil, però intentarem el que podem. Sempre has donat una mica d'esperança, sense enganyar el malalt. I ara una cosa que utilitzo moltes vegades i a mi, escolta'm, l'important és guanyar temps. I és veritat, no enganyo. Si tu l'any que ve, tu i jo estem aquí i estàs igual que ara, és una victòria. Perquè igual dintre l'any que ve tenim altres medicines.
Però hi ha pacients que fan moltes preguntes i volen saber fins a quin punt estan malalts. La Maria és una d'elles.
Els metges diuen el que tu vols saber. Vull dir, si no tenen ni més ni menys. Si tu vols saber, ells van responent. Si tu no vols saber, ells no contesten, no? M'has de dir, clar, com que tu no preguntes, perquè jo ho veia pel meu marit, ell no preguntava, però jo sí que preguntava, no? Ell no preguntava perquè era normal també, no? Que no volgués preguntar, potser ja en tenia prou amb la informació que tenia. En canvi, jo potser volia saber més per estar preparada.
Tot i això, els metges mai no aconsellen que s'amagui la realitat al malalt. La psicòloga és contrària a l'anomenada conspiració del silenci.
Si la informació diríem que és difícil o que és dura, la no informació ho és molt més. Quan una persona té una amenaça que sap que la cosa deu ser greu perquè si no ja li hagueren dit, la família no parla gaire i fa veure que tot va bé, el metge també fa veure que tot va bé, etc, etc. No podeu saber el sol que s'arriba a trobar aquella persona en aquell moment. O sigui, en el moment de més por, de més dolor, de més amenaça vital, trobar-te sol és el pitjor que et pot passar. I per tant, hauríem d'evitar entre tots i hauríem de prevenir que es donessin les situacions aquestes de conspiració de silenci que ens donen.
Després de conèixer el seu diagnòstic real, la Maria va començar les converses amb el metge. Van venir els mesos de quimioteràpia i radioteràpia. I el que més recorda és la pèrdua de cabells, tot i que reconeix que no va ser cap problema.
No em va afectar el més mínim, el cabell, no. No, perquè sabia que era una cosa que tornava a sortir. Llavors jo vull dir, vaig acceptar-ho molt bé, vull dir, vaig comprar una perruca i després també, bueno, després de tenir la perruca, doncs, bueno, també vaig veure que era una cosa que no era tan horrorosa. També posava els meus mocadors i bueno, ho vaig acceptar força bé.
Ara, a la Maria, només li queda una petita angoixa al cor. perquè té 3 fills i el càncer, en ocasions, pot ser hereditari.
I llavors vaig anar a parlar amb els metges, vaig dir tot el meu cas, perquè clar, també he de dir que clar, el pare del meu marit va morir de la mateixa malaltia, la mare també, i el germà també. O sigui que vull dir, jo tinc un bon d'això, com per que els meus fills estiguin una mica, molt, bueno, una mica força preocupats. I llavors vaig posar aquest cas en mans dels metges que tenien el meu marit, dient bueno, el que estava passant amb mi també. I el cas només a seguir una mica és el cas, per exemple, meu, perquè pot ser que la meva filla pugui heredar, això sí.
És per això que la seva filla es fa tota mena de controls periòdicament. Des de fa un temps, la Maria torna a somriure. Les últimes proves demostren que està pràcticament curada i que no hi ha risc que la malaltia es propagui. A més, ha refet la seva vida. Fa 5 mesos que ha conegut una persona amb qui comparteix la vida. I la seva recepta per a tots els malalts que pateixen càncer és una bona dosi d'energia positiva.
Mai, mai, mai se m'ocorre aquesta frase de dir per què m'ha tocat a mi, no. Amb això penso que la vida és així, la vida és per tothom, igual, morim tots igual, o sigui que vull dir, el fet d'aquest de per què m'ha tocat a mi, no ho he pensat mai a la vida, de pensar que per què he estat jo. Jo tinc molta energia positiva, jo reconec que això m'envaeix a mi i amb la meva estat natural. Doncs pues esclar, me'n vaig a la meva estat natural, però pues què passa, me'n tens una malaltia, tot això, uah, saps? És clar, se't posa bo. A tot arreu sempre he trobat gent meravellosa, jo realment per això estic tan agraïda, no? Perquè la vida, molt agraïda, i crec que és clar, vull dir, també molt, molt bo el fet aquest que m'agrada molt viure. Jo, la meva paraula són aquestes 4 lletres, no? La vida. Sí, 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 la vida.
La vida, probablement la millor paraula per acabar aquest reportatge, Conviure amb el càncer, de Laura Duran, amb muntatge musical de Xavier...
Salvà.
Perdó. És que estava mirant un correu electrònic que m'ha arribat aquí de la Consol Sánchez, que és una oient que diu que és una malalta de càncer de còlon des de fa un any, que no ens podrà escoltar perquè té aquesta hora visita a Sant Pau, per tant ha escrit el correu fa una estona. Dir-te que l'experiència quan t'ho diagnostiquen és com sentir-se una funambulista sobre la corda fluixa i els teus peus sobre un abisme fosc i immens. I acaba dient: sentir-se estimat i acompanyat ajuda sens dubte, però també viure el pitjor amb l'esperança del millor. Ara en parlarem amb el doctor Pere Gascon.